Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat del gest que ha tingut el president Salvador Illa amb Esquerra Republicana per intentar acostar els d'Oriol Junqueras a la negociació dels pressupostos de la Generalitat d'aquest any 2026. Illa referma que la Generalitat vol recaptar tot l'IRPF i que el compromís amb la hisenda pròpia es manté inalterable, tot i l'encallament d'aquesta carpeta a Madrid. També us hem parlat de la vaga de metges, la 8ª des de l'octubre, per reclamar un estatut marc propi i l'eliminació de les guàrdies de 24 hores. I ens hem fixat també en la Sagrada Família, que ja és l'edifici més alt de Barcelona, després que avui s'hagi coronat la Torre de Jesucrist. De moment, el temple és des d'avui també l'església catòlica més alta de tot el món. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que la Junta de Portaveus, la Junta de Preus del Porc de Mercolleida demana mesures més efectives per contenir la pesta porcina africana. Assegura que la gestió de la crisi no és la correcta després de l'aparició de 3 casos fora del perímetre de 6 quilòmetres, un fet que demostra que les mesures adoptades fins ara no són prou efectives. Ho ampliem des de Lleida, per Joan Álvarez.
Hola, bona tarda. Els membres de la Junta de Preus del Port d'Engreix de Mercolleida, formada per 16 de les empreses més representatives del sector porcí a l'estat espanyol, manifesten en un comunicat la seva preocupació per la forma com s'està gestionant el control de l'epidèmia a Catalunya i, més concretament, en relació amb la població de senglars a la zona afectada de la demarcació de Barcelona. Sobretot preocupa la recent aparició de casos fora del perímetre inicial, tal com assegura Antoni Jové, vicepresident d'Anafric, l'associació d'indústries i productors que agrupa algunes de les empreses que han signat aquest comunicat.
Això és el que ens ha desorientat tant a l'administració com a nosaltres, i és el que ens preocupa. I per això, precisament, ara tindrem una reunió totes les integradores amb el conseller, que la tenim la setmana que ve, perquè això no és d'aquest tema.
Alerten que en el cas d'Alemanya, que porta més de 5 anys lluitant contra la pesta, ha caigut un 25% la producció porcina i s'han tancat unes 5.000 explotacions.
Els Estats Units rebutgen una governança mundial de la intel·ligència artificial. L'administració Trump ho ha defensat a la cimera global de Nova Delhi, en què han participat una vintena de caps d'estat i els líders dels principals gegants tecnològics als Estats Units neguen que hi pugui haver qualsevol forma de control internacional de la intel·ligència artificial, amb l'argument que això equivaldria a més burocràcia i regulació. Enterra així la proposta de Nacions Unides i de diversos líders com Pedro Sánchez, el president del Brasil, o el primer ministre de l'Índia, que justament ahir van denunciar que la IA no pot quedar en mans només d'una part del planeta. Un avió ha hagut de fer un aterratge d'emergència aquest migdia a l'aeroport de Barcelona perquè hi havia fum a la cabina. Era un vol de Wizz Air que havia sortit del Prat cap a Varsovia amb 239 passatgers, però que en detectar-se el fum ha fet mitja volta, ha comunicat la incidència i, lògicament, ha aterrat. L'aeroport havia activat el pla d'emergència en fase d'alarma general. S'ha hagut d'atendre una persona per ansietat. I aquest Sant Jordi no hi haurà parades de llibres i roses a la Rambla de Barcelona. Les obres actuals ho fan impossible i per això aquestes paradetes s'hauran de desplaçar al llarg del portal de l'Àngel i fins a la catedral. L'any passat les obres a la Rambla es van aturar un dia abans perquè es poguessin instal·lar les paradetes, però aquest any no es podrà fer perquè es considera que seria perillós per la seguretat dels vianants.
Passant gairebé 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I el Jaume Clotet, periodista i escriptor. Bona tarda.
Bona tarda.
Què us passa, que aneu rient? Què passa?
Les cadires.
Molt baix, jo. Semblo... Isabel, sembla una geganta.
Soc una geganta.
Clar, home, sense cap mena de dubte. Bé, quan el Pere aconsegueixi aclarir...
Ja està.
Ara ha tocat la palanqueta de la cadira que calia per fer-la pujar. Molt bé. Cal una instrucció per com aixecar la cadira. Ja sabeu, el primer tema sempre ens ve des de fora. I els divendres sempre saludem el periodista Iu Forn. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'has agraït bé amb la cadira, tu,
no? De moment, sí, però... Mira, si voleu explicar una anècdota, ahir estava en una reunió que em vaig estar tot... Una reunió que es va anar allargant i vaig estar tota la reunió que anava baixant, posava bé la cadira, tornava a anar baixant i al final la reunió va anar sobre la cadira.
Molt bé.
I bé, vam perdre una hora de la nostra vida gràcies a una cadira.
I què no és bonic, això? La reunió segur que em sembla més divertida que no si no hagués tingut l'accident de la cadira. Perquè hi ha algunes reunions que es fan llargues i dius, sí. Un dia aquí costa mantenir l'atenció, eh?
Jo ja sempre aviso, el dia que jo mani...
Sí?
faré obligatòries les reunions, amb la qual cosa, quan tu fas obligatòria una cosa, la gent...
Deixa de fer-ho.
Deixa de fer-ho, i per tant acabarem les reunions, que és un mal del segle XX. Al segle XXI aconseguirem que s'acabi el món per culpa de, dèiem la setmana passada, algú perdrà algun dia una clau,
una contrasenya,
per la pròpia burocràcia i per l'accés de reunions que lliga amb el tema de la burocràcia. Això enfonsarà el sistema i acabarem vivint a les coves.
Molt bé.
Has dit el dia que jo mani, ja has manat, tu?
Sí, però no m'han fet
prou.
Cas.
Ja es veu que no prou, no ha manat prou. Hauria d'haver manat
no
més.
No m'han fet, però és que ni cas. O sigui, jo sortia, que era la broma que feia molt a casa, deia, tu pa aquí, tu pa allà, però és que no hi havia ningú. Aquest és el problema. Jo manava molt, però no hi havia...
Sobre qui manar, no hi havia sobre qui manar.
Correcte.
Esclar, t'anava a dir que, segons com, no estaria malament que la civilització s'esgotés i acabés, si hem de viure segons quines coses, perquè crec que el teu tema d'avui va una mica en la línia de, saps què, potser que ens extingim tots plegats, eh?
Sí, és que m'ha arribat una convocatòria que es diu Quedada Barcelona Terians. S'ha de pronunciar Terians perquè és una paraula que ve de Terion, bèstia o animal salvatge en l'antic grec, i Antropos, que vol dir humà, i per tant s'ha de pronunciar. El que passa que em temo que més d'un deu estar pronunciant Therians, per exemple. Sí, no. Com passa amb Nike, que hauríem... La marca de roba esportiva no és Nike ni Nike, és Nike, perquè ve del grec. Per tant, la pronúncia adequada seria Nike. Però bé, suposo que aquí diran Therians o vagi vostè a saber què. Doncs resulta, Arco de Triunfo. Això és a Barcelona. 18:30. Sábado 21 de febrero, que és demà, dos dies abans del 23F. I surt a l'Arc de Triomf i tot d'animals, però que vestits com a persones. I també surt un plàtan amb ulleres i orelles, les dues coses. Ulleres de sol i orelles. Ara ho ensenyo als meus companys de taula perquè veieu una mica l'estètica. L'estètica una mica, direm... No sé, inclús un pèl gore, no sé, és molt com una mica sinistre, no? I, esclar, jo no sabia el que eren els Terians. I he buscat, i són, textualment, persones que senten una connexió profunda amb un animal concret i l'integren a la seva identitat. En aquest cas, doncs, hi ha gossos, hi ha una guineu, hi ha un llop i el plàtan, que és inquietant com a animal. Jo no hi entenc, eh? Bé, el cas és que m'he hagut d'informar perquè no sabia què era això. La primera cosa que m'ha aparegut és que, per exemple, van fer una peça al Nacional sobre aquest, el Digital Nacional sobre aquest tema, i va ser la notícia més vista d'ahir. I avui encara es manté. I al País he trobat, de fa temps, una peça, i llegeixo textual, diu, la identitat Terian, o Terian, com no sé com s'ha de dir, com a comunitat contemporània va sorgir a la dècada dels 90 en fòrums d'internet on van començar a organitzar-se espais de discussió sobre aquestes experiències. Però el salt a la popularitat va arribar amb l'auge de les xarxes socials i avui és comú veure joves imitant moviments i sons d'animals o corrent a quatre grapes. És a dir, que això del que es tracta és de gent que es posa, diguéssim, a la part del cap, no sé, caps d'animal... però vull dir fets de plàstic o...
Com no sé caretes, com una careta en forma de, sí, de gos, però, de gat, de guineu...
Però no és ben bé una careta, perquè és més, o sigui, va més com si fos un cas de moto, diguéssim, molt més insertat. I es dedica a això. Llavors, ara, vosaltres, sé que m'estan mirant aquí els tres companys de taula, molt encuriosits, i veig en alguna mirada, veig... Bueno, i què passa amb els furris? És que m'esteu preguntant... Bueno, clar, estem parlant dels Terians, però hi ha els furris, i afegeix al País. Amb freqüència es confonen, d'aquí ve la mirada dels meus companys de taula, però es tracta de fenòmens socials diferents, és que hauríeu de saber-ho. El furry fandom és una subcultura centrada en l'afició per personatges animals antropomòrfics, és a dir, animals amb característiques humanes. Per tant, no és ben bé el mateix.
És invert.
Al diari Azteca Veracruz he trobat una notícia que diu «Chofer de camión no deja subir a grupo de Terians. Chofer en Nuevo León cierra las puertas a jóvenes Terians. El vídeo se vuelve viral y genera debate sobre respeto y convivencia». Sembla que a Mèxic i Argentina hi ha molt moviment d'aquest. I llavors, quan he vist tot això de sobte, de tant en tant ajunto la neurona amb alguna part que em queda d'alguna altra neurona, i recordo que en el meu poble fa com dos anys, un dia d'aquells típics, un dissabte d'aquells de tardor, que hi ha núvol, que està com que si plou no plou, ens vam creuar amb una persona que duia un cap de, com, jo crec que era de girafa. perquè és allò que vas xerrant i l'últim que t'imagines és que et creuaràs algú amb un cap de gira. Doncs devia ser una d'aquestes.
Et vas creuar fa 2 anys amb un Therian.
Es veu que sí. Jo, ignorant de mi, no? Sense saber-ho, he estat 2 anys sabent, m'he creuat amb una cosa que no sabia ben bé.
Una persona que se sentia girafa.
És probable, és probable. No li vaig... Ara sabent-ho, ja potser li hagués preguntat. Clar, ara vosaltres direu, ara que faràs una mica de broma i diràs, hòstia, aquest està com... Home, com a jo, podria fer-ho i podria ser molt cruel. Però estem a una ràdio pública i som periodistes, en principi. Per tant, el que m'interessa és... I pregunto als meus companys i companya i a la gent que ens està sentint des d'on sigui, què deu haver passat a la societat perquè hi hagi gent que necessiti fer això? O sigui, que la seva expressió, que la seva manera de comunicar-se, que la seva manera de relacionar-se amb altres persones, que abans era una persona que potser tenia aquest sentiment i estava absolutament aïllada, i en xarxes socials pots fer allò que se'n diu comunitat, no? Per tant, hi ha una comunitat que demà reunirà no sabem quantes persones, però tots els mitjans estan parlant, i fins i tot em consta que hi ha famílies que n'estan parlant d'aquest fenomen. És a dir, és un fenomen nou, curiós, un punt friqui, i el que sí que hauríem d'intentar és entendre aviam què coi ha passat perquè en aquest moment hi hagi gent que necessita expressar-se d'aquesta manera i jo ja callo. I em miren tots...
Aquest matí, a les 8 del matí, el Ricard Ostrell
feia
l'editorial del matí Catalunya Ràdio i venia a preguntar-se què estem fent perquè els nostres joves necessitin sentir-se com un gos, com un gat, etc, perquè no estiguin còmodes, diguem-ne. Perquè haig de confessar que aquesta notícia que ahir jo vaig llegir i vaig sentir va ser un dels temes de conversa al sopar de casa meva, per exemple. Els meus fills sabien que era el moviment Therian, ells el veien una mica com jo, els deia, sí, són uns que ho fan com si fossin uns altres, i no els generava especial simpatia, però sí que n'estaven molt al cas i m'explicaven això, que hi ha cada vegada més i que són uns vídeos que exploten molt a les xarxes socials i que hi ha gent que defensa aferrissadament el seu dret a sentir-se un gos, un gat, i van ensenyar alguns vídeos de gent que fins i tot fa baralles de 4 grapes al mig del carrer, com si fossin 2 gossos o 2 gats que s'estan barallant al mig del carrer.
Sí, no, a veure, és estrany per algú com jo mateix.
Ens hem fet grans, Pere, ens hem fet grans. Jo
és que fa estona que no sé de què parleu, digués.
De totes formes, jo em sembla un moviment pacífic, pel que sembla, no?
A més, les baralles...
Entre ells.
M'agrada molt la capacitat de Pere Rossinyol de qualsevol tema que li tinguis, d'analitzar-lo de manera...
És un moviment pacífic que no fa mal a ningú i venim d'un món en el que s'han comès barbaritats entre els que defensaven, diguem, que Jesús és el fill de Déu i els que defensaven que no, que en realitat es diu que l'autèntic és el profeta que es diu Mahoma o diguem que tot està a les taules de Moisès, no? Per tant, a mi són aquestes comunitats que tenen aquestes idees que a mi se'm fan estranyes moltes vegades, doncs, bueno, si no fan mal a ningú, doncs em sembla molt respectable, estrany per la meva concepció del món, però bé, l'important és que no sembla que facin mal a ningú, sí, i tenim un president en aquest país que li diuen Perro Sánchez, no? No sé si tècnicament...
Igual vol dir Therian.
Tècnicament seria un Therian o no, o...
Bueno, aquesta derivada no l'havia vist a venir, que Pedro Sánchez fos un personatge del moviment Therian.
No, o sigui, si la pregunta és, a tu et consta que...
Ho has estudiat,
que Pedro Sánchez sigui Therian, no t'ho sabria dir.
Ell no, o sigui, el sobrenom de Perro Sánchez no va sortir d'ell, diguem-ne, va sortir de l'oposició. Sí, ell s'ho ha fet seu. Ell s'ho ha fet
seu, han difós fotos de gossos, també, no sé.
Ah, bueno.
Ho deixaven aquí perquè...
En tot cas, és un fil del qual pots estirar. I com que t'estàs especialitzant en el tema Therian, potser estira aquest fil.
Ara jo sóc expert en Cardona, que és un senyor que fins ahir ningú sabia qui era, i ara tothom és íntim amic seu. No, sempre que vaig a Banyoles, sempre li dic, nen, què, que aniràs cap a la muntanya? Sí. I sóc expert en aquest esport que encara no he entès.
Que ningú sabia qui era, discrepo. Jo, a principis de setmana, vaig rebre un WhatsApp de Xavi Campos, cap d'Esports de Catalunya Ràdio, que em va dir, dijous i dissabte, al migdia, al Catalunya migdia, és molt probable que hagis de narrar una medalla d'or catalana als Jocs Olímpics d'hivern.
Sí,
el dilluns ja em va avisar que hi havia opcions.
Els dels esports, i els que més o menys ens dediquem a l'actualitat, ens sonava, i fins i tot dilluns van emetre, no ha sigut ironia, van emetre un documental perquè ha entrenat amb Kilian Jornet, que bla, bla, bli, bli, però ara tothom és expert en una disciplina que es tracta d'anar amb uns esquís, pujar unes escales i després baixar.
Home, no, perdona.
Avui que la seva família...
És una disciplina de l'Iran, eh?
Sí.
Ara, o sigui, ara hem deixat de criticar els Therians per anar a criticar una...
No, jo no critico els Therians.
A mi els Therians, sensacional, eh?
Confesso que quan ha començat i minuts després continuava pensant, no sé de com està parlant...
Busca-ho ara.
Ahir a La Vanguardia també van fer informació sobre el tema, sobre aquesta reunió del cap de setmana i companyia. Però a mi el que em genera són preguntes, perquè són Therian tot el dia o són Therian només per passar l'estona? Perquè llavors la identificació és per passar l'estona, no és una identificació personal full-time.
Exacte.
No, i el tema, que no és si el mateix, algú... perquè si fos absolutament, o sigui, que tota l'existència d'aquestes persones fos la identificació amb un animal, llavors no estem parlant de... una comunitat que se sent identificada, si no estem parlant probablement d'una malaltia.
No, i si algun Therian que ens està sentint i ens vol il·lustrar, perquè es tracta d'aprendre...
93-201-7474, sí, 93-201-7474, si algú ens vol explicar, per exemple, si mengen igual que els animals en els que se senten, per exemple.
A mi tot això m'agafa gran, també us ho dic. Ahir estava amb estudiants de quart d'ESO al Vallès parlant dels meus llibres, no té res a veure, però un estudiant es va aixecar i va fer una pregunta totalment ben intencionada, que em va dir... properament, diu, canviaràs de gènere, parlant dels llibres. Tothom va començar a riure perquè va interpretar si jo canviaria de gènere. I vaig dir, a mi tot això també m'agafa gran, ja no et dic, o sigui, si no vull canviar de gènere, ja no us dic canviar d'espècie. Per tant, a mi tot això em sembla molt bé, com diu el Pere, si són pacífics i s'ho fan entre ells, perfecte. M'és igual si és cap de setmana o volen viure al bosc, em sembla tot molt bé, però són modes que jo, la veritat, és que ja m'agafa una mica de lluny tot això.
Avui em passava en un vídeo d'hi va haver una trobada a Girona, també de Therians. Hi havia una gentada de por. Ara, hi havia un senyor o senyora disfressat de dinosaure i tots els altres anaven normals. Que ja també entenc que tens 20 anys, t'arriba per xarxes socials la possibilitat de quedar amb gent a veure què hi ha i que hi hagi un sarau, diguem-ne, doncs hi vas i passes la tarda.
Amb una màscara...
Els de Girona no hi anaven. Els de Girona anaven vestits normals, així com nosaltres.
A més,
on hi ha una trobada, doncs anem allà amb gent a veure què passa.
El Saló del Manga, jo vaig una altra vegada, està ple de gent que aquell dia es disfressen de qualsevol personatge i crec que ho fan aquell dia i alguna altra durant l'any i que durant la resta de l'any són gent normal.
No, però fixa't que, torno a allò que deia de, bé, alguna cosa ha passat a la societat que no sabem, perquè cada cop vivim en una societat més fragmentada, amb bombolles que entre elles són més alienes, i tu no tens ni idea del que està passant al món, i abans més o menys tot era més homogeni, però fixa't que quan els que són boomers érem més joves, és a dir, fa 200 anys, hi havia tribus urbanes, que és una cosa que ara no existeix. És a dir, tothom... Tots anàvem, sí que tots anàvem pentinats igual i vestits igual, o no, perquè hi havia diverses tribus urbanes. Avui en dia, justament, en un món que hauria de ser més divers i que hi ha més bombolles, estèticament tothom va absolutament vestit igual. No hi ha tribus urbanes a la vista, però sí que dins de les xarxes hi ha una segmentació social que és molt difícil entendre cap on va la societat perquè no tens un fil conductor. Hi ha gent molt diversa, amb grups molt reduïts, que són entre ells són un grup molt consistent que no té cap relació amb el grup del costat, però que estèticament van tots iguals. I que és el que jo sempre em pregunto és la moda aquesta del pentinat de que porta tota la gent jove,
sí.
De que en diuen de bròquil, hi ha diversos noms.
Això ho diem, els boomers en diuen de bròquil, ells estan molt contents amb el seu pentinat.
No, evident, com estàvem nosaltres...
Estem parlant de la tofa?
Portàvem, nosaltres portàvem uns pentinats horrorosos, que no els durien ni al vaquilla, diguéssim, a la nostra època, aquests pentinats tan horrorosos. Només cal veure segons quines pel·lícules que es van fer en aquella època i anàvem... Jo estic intrigat en saber quin serà el pentinat següent. La moda següent, estic ja frisós per saber quina serà, per no fer-me-la, perquè no puc, evident.
Escolta'm, el Jaume m'ha mirat malament quan jo he dit 93-201-7474, si tenim algun oient que és Therian i tot plegat. A veure, Carme Querol, bona tarda.
Ara! Hola, bona tarda.
No, la Carme no és Therian.
Vaja.
No.
Però tu ets professora. A més, em diuen que de Dinamarca.
Sí. Soc professora d'una escola internacional.
Sí.
De les afores de Copenhague.
Ah, i doncs, per tant, ens truques des d'allà, des de Copenhague.
Sí.
Doncs ho celebrem. I ens truques perquè tu tens un alumne que és Therian.
Sí. No, personalment no la tinc a classe, però és de l'escola. I si justament us estava escoltant i m'estava fent gràcia, dic, mira, justament és aquesta noia. És una noia que es pensa que és un animal, concretament un cavall, i gairebé cada dia porta com unes màscares que ella mateixa es fa, es construeix, uh-huh. i se la posa a classe. Se la posa i quan la porta, diríem, damunt del cap, i de tant en tant se la baixa als ulls, uh-huh. i va i actua com un cavall, porta la seva cua al darrere i va caminant fent movent la cua. I al principi, quan la veia, deia, no pot ser, això no ho sé, deu ser més carnestoltes, però per què va vestida així? I em van dir també els pares que la recolzen i estan amb aquest moviment, també. Uh-huh. I quan us estava escoltant, deia, ostres...
I quan li pregunten a algú a classe, com contesta?
Els companys la veuen ja normal, no? A veure, alguns d'ells sí que la miren i veuen que no és una persona com ells, però la respecten i no diuen res, i fins i tot els professors no podem dir res, no, l'hem de deixar. Mm-hmm.
Però, per tant, ella es comunica, òbviament, no com un cavall, sinó com una alumna i com una persona, i, per tant, està integrada socialment amb els amics i té relacions, tot i que se senti cavall.
Sí, exacte, sí. Igual, parla normal, no parla com un cavall, ni actua, ni fa res que no sigui una de nosaltres, però sí que va vestida d'aquesta manera, i porta la seva cua, i les màscares se les construeix ella mateix, i té diverses.
Uh-huh. I el rendiment escolar, normal, vull dir?
Sí, normal. És una miqueta... el seu caràcter ja abans de vestir-se així, anys enrere, era una miqueta... una persona molt aïllada, molt introvertida, no es feia amb els altres, molt, o no es fa amb els altres. Sempre la veus que ronda pel pati llegint un llibre o gairebé sola.
Et diré una cosa, jo tinc un fill adolescent i si estiguéssim parlant ara de pressupostos, que és el següent que parlarem, ja hagués apagat la ràdio, però ens deu estar escoltant perquè m'ha passat una fotografia d'un grup de Therians que van pel carrer de quatre potes i que van anar, a més, alguns amb una cua que els hi surt dels pantalons, com si fos la cua d'un un gos o un cavall.
Vull dir, sí, igual, exacte.
Si estiguéssim parlant de pressupostos, ja et dic jo que el meu fill hagués desconnectat la ràdio, però com que estem parlant de Therians, doncs ell s'ho mira també amb certa distància. Ell no s'hi sent, però sí que ell està habituat amb aquest fenomen perquè li arriba a través de xarxes socials. Vull dir que, això que dèiem, ens hem fet grans nosaltres,
sí.
Però als joves els hi arriba. No, però
això, TikTok, per exemple, això de la qual els pantalons, els de la meva generació, era quan venia un lampista a casa i veies que s'ajupia i venia a ser una mica això perquè sempre els pantalons anaven ajustats i veies la guardiola, allò que se'n deia la guardiola. Vull dir que som allà mateix, però no, el món però, evoluciona.
Però...
Carme, quants anys té aquesta alumna?
Això anava a preguntar jo.
12-13 anys.
12-13.
Uh-huh. Sí.
Bé, i ens confirmes que és un cas aïllat, no és que a Dinamarca hi hagi milers pel carrer.
No, bueno, no ho sé. Jo no vaig cada dia pel carrer de Copenhague, però a l'escola en tenim aquest cas. És l'únic, l'únic cas que tenim. Uh-huh. I sí que aquí les nenes o els nens, quan són petits a les escoles, acostumen vestir una miqueta com nosaltres podríem vestir el Carnestoltes, no? Amb aquests vestits així enlluernats i coses. I van vestits com a Carnestoltes pot ser un dia normal a l'escola, per nens petits. Però no amb aquestes edats. Uh-huh. I quan va començar a venir així, ja deia, ostres, aquesta noia sí que li agrada vestir així, no? Com estrafalària o donant la nota, però no? Després ja es va veure com a poc anava incrementant, no? El fet del pentinat va anar a passar al vestir, del vestidit a la cua, de la cua ja a la màscara, i ja va, doncs, això.
Uh-huh. Tinc un missatge també que a un institut de Catalunya hi ha una gato. Vull dir que no és un fet només de Copenhague, ni bé a Catalunya han arribat els primers casos, i demà hi haurà aquesta trobada a Barcelona. Carme, Carol, gràcies per trucar-nos i per sentir-nos i escoltar-nos des de Copenhague.
Un plaer, gràcies. Sempre a vostra disposició. Gràcies.
Bé, gràcies. Adéu. Doncs ja ho veieu.
El proper dia de la ràdio podríem anar a casa de la Carme?
Perquè, a veure, a casa de la Carme o a casa de l'alumna que se sent cavall, que és el que t'interessa.
Bueno, no sé, ja aprofitem.
Ah, tu el que vols és a Copenhague, eh? A tu el cavall t'és igual, tu el que vols és anar a Copenhague. Iu Forn, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
Ara aniré a publicitat, bueno, i el meu fill desconnectarà la ràdio.
Un moment, ara, per acomiadar, doncs, miau, bup, bup. Vull dir, seria una mica el... No sé, per estar a l'alçada.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15, una pausa i ara tornem.
Catalunya migdia.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya! Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Del 2 al 4 de març, a Fira de Montjuïc arriba Talent Arena, l'esdeveniment europeu del talent digital. Experiències tech, hackathons i ponents com Tim Berners-Lee o Steve Aoki. Aquest any accedeix amb l'ExproPass a un espai exclusiu per professionals tècnics en actiu. Registra't ara a talentarena.tech. Mobile World Capital, Barcelona.
Catalunya migdia.
El Barça campió de la Copa.
Arriba el cap de setmana més esperat.
Arriba la competició més intensa.
I el Tot Gira, no ens la perdrem.
Segueix la Copa de Bàsquet a Catalunya Ràdio.
Tripa. Dijous i divendres, els quarts de final al canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
I dissabte i diumenge, les semifinals i la gran final, el Tot Gira.
Avui, a partir de 8:45, Barça U Camp Múrcia.
Viu l'emoció de la Copa al Tot Gira.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. Deixem els Terians i parlem dels temes dels quals esteu més habituats, segurament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, intenta desbloquejar la negociació dels pressupostos amb Esquerra Republicana l'endemà d'haver tancat un acord ahir mateix amb els comuns. Avui el president ha fet un gest per acostar-se a Esquerra dient que està totalment compromès per tal que la Generalitat acabi recaptant l'IRPF.
El meu compromís com a president de Catalunya amb els acords d'investidura és total. I de forma molt especial vull dir que el meu compromís en avançar cap a la gestió de l'IRPF i de la Hisenda Catalana és total. No?
Això sí, no ha revelat ni quins passos farà, simplement s'interpreta com una pressió del cap del govern cap al PSOE. Ara bé, el Ministeri d'Hisenda de Maria Jesús Montero de moment no està disposada a donar el 100% de la recaptació dels impostos a la Generalitat. Tot això just abans que Esquerra reuneixi demà al Consell Nacional a Barcelona. Algunes veus apunten que no n'hi ha prou amb les paraules d'avui de Salvador Illa i que esperen un compromís des de Madrid i no només des de Barcelona. Afegim a la conversa el Raül Flores, el cap de Política de Catalunya Ràdio. Raül, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
S'esperava que el govern fes algun gest per intentar contentar Esquerra Republicana. El dubte és si amb això que ha fet avui el president n'hi ha prou o no per a contentar Esquerra.
Doncs aquesta és la gran pregunta ara mateix i això ho sabrem demà al matí quan Esquerra reuneix el seu Consell Nacional. Això és el màxim òrgan del partit entre congressos i allà Oriol Junqueras, que farà una intervenció en obert, dirà si s'engega o no una negociació pressupostària. O el que és el mateix, si a les paraules d'avui del president de la Generalitat acontenten prou Esquerra és el gest que volien els republicans o si, com ja apunten alguns dirigents, calen compromisos similars, però en aquest cas des de les files del PSOE i del govern espanyol.
Clar, ahir va haver-hi l'acord aquest sí definitiu amb els comuns, ara aquest gest que veurem si contenta o no Esquerra, però no sé si hi ha molt marge més per fer més gestos, perquè ara ja no haurien de venir del govern català, sinó més aviat del govern espanyol, si és que s'haurà d'anar més enllà.
Clar, i el govern espanyol, recordem el que diu tant en públic com en privat, que la recaptació total de l'IRPF per part de Catalunya o de qualsevol altra comunitat autònoma és una línia vermella que ells no hi pensen entrar. Per tant, és molt difícil que, si no canvien molt les coses, hi hagi un gir tan gros com perquè el govern espanyol assumeixi una proposta, un compromís total, com avui mateix deia aquest matí el president de la Generalitat, en matèria de recaptació d'impostos, d'IRPF i també d'agenda pròpia. Per tant, el marge de negociació, si el govern espanyol no es mou, és un marge petit, perquè ho diu per activa i per passiva. De fet, la ministra Montero va dir que Esquerra havia de canviar aquesta proposta que, recordem, aquest dilluns va acabar retirant, era aquella proposició de llei al Congrés dels Diputats, que s'havia de debatre al ple i que havia d'implicar justament obrir aquest debat i regular per llei que la Generalitat pogués recaptar aquests impostos. Aquesta proposta, Esquerra la va retirar, diu que manté el compromís, això sí, l'exigència que aquesta recaptació pugui ser efectiva, i aquest gest dels republicans, en aquest cas, sí que s'interpreta des de la Generalitat com una possible pista d'aterratge, com un punt que pugui facilitar un punt d'entesa que obri, finalment, aquesta negociació dels primers pressupostos d'Illa.
Com ho veieu, Pere, Jaume, Isabel? Ui, tu has mirat una a l'altra i has vist tu el club.
Has donat tu l'ordre. De...
Bueno, no, algú, un dels tres.
No, a veure...
Raül, que, continua parlant,
qui
Raül.
Més, qui més pressa té per aprovar uns pressupostos és Salvador Illa, això és evident. Sap perfectament que si aconsegueix aprovar aquests pressupostos té la legislatura encara de, sense necessitat de ningú més, per entendre'ns, perquè amb uns comptes ja els cal prorrogar-los per al següent any, però arribaria al final de la legislatura amb tranquil·litat. I el que fa Salvador Illa és el que pot fer, que és reafirmar el seu compromís. O sigui, la notícia seria que no reafirmés el compromís amb allò que li ha fet, que l'ha fet president. El que passa és que fins ara, en el que fa per la relació amb Esquerra Republicana, és Esquerra qui està fent sempre les concessions. O sigui, els gestos amb concessions sempre han vingut per part d'Esquerra, o va ser renunciant a la majoria a l'empresa pública, a l'empresa de gestió de Rodalies. Ho ha fet encara amb la qüestió del FLA, diguéssim, del perdó del deute del FLA, que continua sense aprovar-se. Contínuament els gestos de...
Va retirar la proposició que tenia al Congrés per parlar sobre la recaptació de l'IRPF.
Sí, però...
Manté la reivindicació,
no, però
sense...
Anava a referir-me, en aquest cas és l'últim gest que fa, i per l'altra banda no hi ha més gestos, de manera que el que fa Salvador Illa és intentar acompanyar a Oriol Junqueras, que ha estat tota aquesta setmana a Madrid intentant negociar i extreure algunes contrapartides amb aquests gestos que està fent Esquerra Republicana contínuament, perquè recordem que Esquerra Republicana ha votat tots i cadascun dels decrets llei que ha presentat el govern de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, i Salvador Illa el que fa és intentar acompanyar els republicans en aquesta batalla que han de fer amb el govern espanyol. El problema és que, efectivament, ni el Ministeri d'Hisenda, que igual que la Renfe és, o que la Rodalies és hostatge dels maquinistes, el Ministeri d'Hisenda és hostatge dels inspectors, diguéssim, del cos de tècnics inspectors d'Hisenda, doncs no està per la labor, i encara menys està per la labor quan la vicepresidenta i ministra d'Hisenda s'ha de presentar a unes eleccions. Sí que és veritat que amb aquest gest de retirar la proposició de llei per modificar l'IRPF, el que fan és guanyar temps. I guanyant temps, el que propicies és que probablement Maria Jesús Montero ja no sigui ministra d'Hisenda quan aquest debat s'hagi d'encarar al Congrés.
Jo també crec que segurament es buscarà una via perquè Esquerra aprovi els pressupostos del president Illa, i per tant crec que tindrem pressupostos, no sé encara com ni quan, però la meva intuïció és que això anirà per aquí. Però, disculpeu, sí que hi ha un element que crec que és rellevant. O sigui, quantes vegades no hem dit en aquests micròfons que la política catalana basada en promeses i compromisos previs abans que es puguin dur a terme és un error. És a dir, com que Esquerra Republicana va investir el president Illa i es va comprometre a la recaptació dels impostos per part de l'Agència Catalana Tributària, cosa que no passarà, i encara que hi hagués un compromís ara per part del govern espanyol o de qui fos, això no passarà de manera immediata, perquè no hi ha capacitat tècnica per fer tot això. Estem en el terreny de les coses que de moment no es poden aconseguir. I, en canvi, una cosa que no havíem parlat gaires vegades, que és aquest consorci d'inversions de l'Estat i la Generalitat, que a mi no m'agrada la idea del concepte del consorci, però és igual, ve a ser la transferència dels diners que el govern espanyol no acabarà d'invertir mai, que això ho veiem cada dos per tres, cada any, al govern de Catalunya, perquè el govern sigui qui faci aquestes obres. Això a mi em sembla rellevant, i a mi em sembla que si realment les inversions previstes per l'Estat les du a terme l'Estat o les du a terme el govern de Catalunya, si això és un fet concret, i això sí que és una cosa que es pot comprovar en els propers pressupostos generals de l'Estat, em sembla suficient com per aprovar el pressupost del president Illa. Però, en canvi, com que vam posar el focus, no nosaltres, Esquerra Republicana, i durant tots aquests mesos, en la part de la recaptació, ara som tots una mica hostatges d'aquesta promesa, d'aquest objectiu, que difícilment té compliment, entre altres raons per les que ha dit la Isabel, de que la qui ho pot fer possible és candidata a la presidència de la Junta d'Andalusia, i per tant doncs acabem sent hostatges de promeses que ja quan es van fer se sabia que era molt complicat que es poguessin dur a terme.
Sí, estic molt d'acord amb el que s'ha comentat. Jo subratllaria que lo lògic seria, si les circumstàncies polítiques fossin normals, lo lògic seria que hi hagués pressupostos, en tres raons, perquè hi ha un pacte d'investidura que és molt més que un pacte d'investidura, que és un pacte de legislatura. I aquest programa, el programa de govern de la Generalitat, és un programa d'autor d'un pacte escrit en bona part per Esquerra Republicana. Per tant, seria realment estrany en circumstàncies polítiques normals que no hi hagués pressupostos, perquè és per desenvolupar un programa de govern que és clarament continuista, i així ho van presentar, de l'anterior del president Aragonès, que ja havia tingut també suport del Partit dels Socialistes, i que, per tant, lo lògic seria cap aquí. La meva sensació és que la base del debat té a veure sobretot amb l'escenificació, amb quins pretextos o amb quines justificacions donen, amb una cosa que la justificació normal seria aquesta. És a dir, tenim un programa de govern per tota la legislatura, i fins i tot a mi em sorprèn que no es plantegin entrar junts al govern. Òbviament, tàcticament no els interessa. Esquerra Republicana, no entenc per què els comuns no estan en el govern, igual com estan a Madrid en un govern semblant, en què hi ha una majoria semblant, i en aquí amb una majoria parlamentària molt més sòlida que la de Madrid. Per tant, se'm fa estrany que hi hagi aquesta dinàmica, a més, depenent d'un govern que és el de Madrid, que no és el d'aquí, com deia bé el Jaume. És a dir, quan pactes un programa de govern de la Generalitat de Catalunya i que els pressupostos depenen d'aquest govern, doncs els compliments que tu pots exigir són, sobretot, el que està en mans del govern de la Generalitat de Catalunya. Si crees unes expectatives de coses que no estan en mans de la Generalitat de Catalunya i després això ho dius per no votar els pressupostos, no sé, és una dinàmica política estranya que, a més, té l'afegit que aquest pacte de legislatura el va negociar una dirigent política que ja no està a Esquerra Republicana, o està a Esquerra Republicana, però ja no està a la direcció, que és la Marta Rovira, i, per tant, diguem, aquestes circumstàncies estranyes, per mi, són les que dificulten que hi hagi pressupostos, més que no pas un projecte de legislatura que està perfectament definit en el pacte de legislatura i que faria lògic que ara hi hagués pressupostos.
Jo crec que, Pere, efectivament, el punt de partida és que aquest pacte el tanca una direcció que no és l'actual.
Probablement.
I que l'actual no se sent interpel·lida, diguéssim, per aquell contingut, ni per la manifestació literal de les reivindicacions que hi havia en aquell contingut. Jo crec que és cert que en el pacte aquest era un pacte més de legislatura, perquè efectivament en el detall de les mesures era la continuïtat de les polítiques que estava desenvolupant el govern de Pere Aragonès, però sí que és veritat que les grans línies o els grans titulars, per dir-ho d'alguna manera, que incloia aquell pacte, no depenien del govern de la Generalitat, sinó depenien del govern espanyol. Amb aquella cosa tan bonica que fem servir, de que com que el govern de la Generalitat és del mateix partit que del govern espanyol, i el Comitè Federal del PSOE va assumir el pacte d'investidura de Salvador Illa en una reunió, doncs dones per fet que el compliment per les dues parts s'ha de fer efectiu. I això no passa. Però és que no passi amb aquest pacte, és que no ha passat durant molts anys. El Jaume citava que el Consorci d'Infraestructures, doncs, pot ser una eina molt vàlida per a l'execució d'infraestructures. Però és que Esquerra Republicana porta, crec que és des del 2019, reclamant comissions mixtes de seguiment d'infraestructures.
El pacte d'investidura de Sánchez, per exemple, estava recollit això.
Que anava a dir, pacte d'investidura, pactes de pressupostos, totes i cada una, i tots i cadascun dels acords als quals ha arribat Esquerra Republicana amb el govern de Pedro Sánchez des del 2018, inclouen cites a comissions mixtes, consorcis o coses similars, o organismes o similars, artefactes similars, per intentar que es compleixi o que sigui efectiva l'execució dels pressupostos en matèria d'infraestructures. I això no ha passat mai. De manera que si ara, d'una vegada per totes, aconsegueixen que hi hagi aquesta comissió mixta, el que hem estat més a prop ha sigut en aquestes encomiendes de gestió, no es diu en castellà, perdó.
En
càrrecs de gestió que van començar els bascos amb la Y de l'AVE, i després ho vam copiar aquí. I ho han copiat una vegada, crec, o dues, com a molt.
Sí, però llavors, precisament per això, no, si hi ha incompliments per part del govern d'Espanya, doncs allunya't d'aquest govern d'Espanya. Però se'm fa estrany que, per incompliments del govern d'Espanya, que estiguis amb un govern, que és potencialment, diguem, amb els pressupostos de la Generalitat, que, amb qui has pactat un programa que, amb el que està a les seves mans, s'està desenvolupant. Per tant, no sé, és que és un marc estrany.
Perquè els que han pactat amb el PSC donen per fet que el PSC és un apèndix del PSOE, i per tant es compleixen els acords. Sí. És que el que no podem fer és pretendre pensar que si el Comitè Federal del PSOE accepta aquest acord, no es complirà.
Però llavors deixes en minoria, o sigui, votes en contra del govern de Pedro Sánchez, que és el que incompleix. És que no,
perquè també estem complint el govern d'aquí. Perquè no se'n surt.
Que no està... No se'n surt ningú, tampoc els seus aliats parlamentaris. Esquerra Republicana és un aliat parlamentari del govern de Sánchez, per tant, tampoc se'n surt. Vull dir, no, és que se'm fa estranyíssim tot això.
Perquè estem al cap del carrer.
No, perquè estem al cap del carrer, no, per començar, perquè són dues administracions diferents, són dos partits que, tot i que tenen aquesta relació simbiòtica, o no sé com en vulguis dir, no són exactament el mateix, i en tot cas, és estrany, és estranyíssim, per, almenys en la meva manera de veure, que per donar suport a un lloc, en comptes de posar polítiques que tenen a veure amb aquest lloc, exigeixis o que incloguis en el pacte de govern coses d'altres instàncies que amb el que tu pactes no...
Perquè
no,
és inevitable, és inevitable. Si vols parlar de finançament, has de parlar necessàriament del govern de l'Estat.
Sí, però el govern de la Generalitat, si fa teu, si rebeu un acord i tots dos teniu la mateixa visió... Doncs ja està, ja ha complert. És que se'm fa estranyíssim.
Home, no, ja ha complert per tenir la mateixa visió, no? S'ha de desenvolupar d'alguna manera.
El PSC tenia una visió diferent d'Esquerra Republicana en quant a finançament i ara hi ha una visió compartida. I això és el que li pots demanar en el soci que votes. No li pots exigir en el soci que votes que canviï el criteri...
Però podria passar una cosa, i és... Els diputats del PSC podrien votar diferent dels del PSOE.
I els d'Esquerra podrien fer caure el govern
també,
de Pedro Sánchez.
No, per això dic que estem en aquesta situació...
Estranyíssim tot això.
Que estem en aquesta situació on els pactes es tanquen, es ratifiquen, es reafirma el compromís amb el contingut del pacte una i una altra vegada, cada vegada que t'has d'enfrontar amb una nova fita d'una votació conflictiva... En aquest cas és per obrir la negociació dels pressupostos i després no sabem què passa amb el contingut dels pactes.
També us dic que jo tinc la percepció de que la gent del carrer, tot això que estem dient aquí, li queda molt lluny.
El fill de l'Òscar. De l'Òscar, no, ja desconnectat.
La gent del carrer normal, és a dir, nosaltres també, que la majoria d'investidors del president Illa al cap de 4 dies siguin capaç d'articular els pressupostos, li costa molt d'entendre amb la que està caient en aquest país en molts àmbits.
Home, jo crec que és bastant fàcil d'entendre perquè hi ha una fragmentació de l'espai polític enorme i l'estrany seria que després d'on venim dels saraus que hem tingut i dels líos polítics que tenim, fos fàcil tenir els pressupostos.
No, home, però si fas una investidura... El que no és normal, si sumes els vots per a una investidura amb uns acords i uns continguts que són de legislatura, com estaves dient tu, no és normal que 4 mesos després siguis incapaç de vestir la mateixa majoria per votar uns pressupostos.
Bueno, precisament jo crec que tots tres estem dient que no serà incapaç de vestir aquesta majoria, sinó que aquesta majoria sortirà.
Jo també ho penso.
Que sí. Simplement aquí hi ha una qüestió de escenificació, de tacticisme, sobre on es posa el focus, però... El marc
de relat, allò que ara tens de relat
per justificar una cosa que han pactat la teva rival interna, en fi, és tot complex, però diguem, per això deia abans, si la política fos normal, ja sé que no vivim en el món de com funciona abans la política, però ja hi hauria pressupostos i probablement hi hauria un tripartit, un govern de 3 partits d'esquerra que han pactat un programa de legislatura i que, a més, es posaran d'acord, penso jo, amb uns pressupostos. I això, en circumstàncies normals, portaríem un govern compartit.
Veurem. En teoria, Raül, demà hem de tenir resposta d'esquerra o no? És veritat que té reunió, podria haver-hi resposta, però no sabem si l'esperem o no.
Demà el que esperem és que, com a mínim, sapiguem si les paraules d'avui d'Illa, que no és el primer cop que ho diu, l'important és segurament el context amb què ha tornat a reafirmar aquest compromís total, deia literalment el president, són suficients com per desencallar aquesta negociació o encara cal esperar algun moviment del PSOE. I el que també tenen la mirada posada els propers mesos és en una de les qüestions que ara també esmentàveu, el futur de la ministra d'Hisenda, que és la principal interlocutora amb tota la carpeta de finançament de Maria Jesús Montero. Les eleccions a Andalusia, ella és la candidata del PSOE, seran previsiblement el mes de juny, per tant, si aquest calendari es manté, no pot trigar molt més de després de Setmana Santa per sortir del govern. Aquí l'altra pregunta és si amb això n'hi ha prou per desencallar alguna cosa i si amb una precampanya de les eleccions a Andalusia, encara que Montero no estigui l'executiu espanyol, això canvia alguna cosa o no ho canvia. Sí que és veritat que aquesta setmana també s'han mogut coses. S'han mogut primer amb els comuns, on ja han tancat un acord i han desencallat aquesta limitació de la compra especulativa d'habitatge, però també amb Esquerra, amb aquest consorci d'inversions, aquest organisme que compartirà en Generalitat i govern espanyol, que previsiblement es registrarà els propers dies en forma de proposició de llei al Congrés dels Diputats i que era també un dels principals compromisos d'Esquerra. Ara bé, els de Junqueras ja han avisat que aquí les dues fitxes, IRPF i aquest consorci d'inversions, no són intercanviables. Una ha de complementar l'altra i que aquí l'objectiu i la mirada posada és fins a quin punt calen compromisos del govern de la Generalitat, però també del PSOE, per poder fer seure Esquerra en aquesta taula per negociar els pressupostos.
Doncs demà veurem si hi ha resposta o no d'Esquerra Republicana i la setmana que ve si hi ha més moviments o no al voltant d'aquests pressupostos de la Generalitat. Raül Flores, gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
D'aquí un minut seran 3:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida posem el termòmetre en un dels sectors que ha protestat contra el govern els últims dies, és el sector educatiu, però a més amb una protesta molt més concreta i que han començat a fer en alguns centres d'algunes comarques catalanes.
Catalunya migdia.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya migdia.
El cap de setmana del 21 i 22 de febrer arriba a Vic la Mocadera, la nova fira de l'embotit artesà català.
Amb la tradició xarcutera i el patrimoni gastronòmic de la plana de Vic.
Mercat d'embotits, tast, tallers, activitats familiars, espais de divulgació.
La Mocadera, a la plaça dels Màrtirs de Vic.
Informa-te'n a vicfires.cat i a les xarxes socials.
Ja han arribat les ofertes límit del Corte Inglés. Fins a un 40% de descompte en una selecció de sofàs, mobles de sala d'estar, menjador i dormitori. I fins a un 50% en una selecció de productes de parament de taula, decoració i il·luminació del Corte Inglés. Són les ofertes límit, només fins al 22 de febrer, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
I a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i el Jaume Clotet. Els últims dies ja hem explicat que hi ha molt desacord, molt malestar en el sector de l'educació amb el departament. De fet, hi ha hagut vagues i les hem seguit. Però avui volem posar la lupa en una protesta molt més concreta d'un grup de mestres i de professors, ara mateix del Maresme i de la Selva. S'han plantat i no faran colònies ni sortides fins que el Departament d'Educació faci efectives millores reals i efectives en el sistema educatiu. Han publicat un manifest en què expliquen la seva decisió i al qual s'hi han adherit ja una desena de centres educatius, la majoria, com deien, del Maresme i de la Selva, però també s'hi ha afegit una escola de Lleida. Apunten que no renuncien a la seva vocació com a educadors, ni tampoc al valor pedagògic que tenen les activitats fora de l'aula, com ara unes colònies o una excursió, però afegeixen que la seva posició és fruit d'una situació que consideren insostenible. I és que les sortides o les colònies, on es passen nits fora de casa, impliquen una gran responsabilitat, una disponibilitat total fora de l'horari laboral, que no tenen cap compensació econòmica ni tampoc cap reconeixement laboral. Per això demanen més recursos humans, més recursos materials, especialment els destinats a garantir l'escola inclusiva, la recuperació del seu poder adquisitiu, menys burocràcia per poder dedicar el temps a educar i una reducció de les ràtios a les aules. Saludem la Clàudia Cebrián, és professora de l'Institut Lluís Companys de Tordera al Maresme i és autora del Manifest. Clàudia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per la gent que no està habituada al sector de l'educació, fins ara, per un professor, per un mestre, anar de colònies 3 o 4 dies amb una classe, a una classe de colònies, o fer una excursió, una sortida, que va més enllà de l'horari escolar, no estava compensat, o bé amb diners o bé amb dies de festa?
No està compensat. L'únic que ens donen és mig crèdit per aconseguir els estadis, que els estadis s'aconsegueixen amb 10 crèdits i els crèdits són molt fàcils d'aconseguir, i deixen a decisió de les direccions que et donin una o dues hores el dia següent, però el dia següent has d'anar a la feina sí o sí, perquè la normativa ho marca. Per tant, fem hores extres, dormim fora de casa, hem de gestionar medicaments, hem de vigilar que no passi res, molta responsabilitat, que ningú es perdi, que ningú es trenqui res, vigilar les nits sense dormir, i no rebem absolutament res.
Per tant, era voluntari, diguem-ne, dels professors i els mestres, fer aquestes colònies? Ho fèieu per aquesta vocació que teniu d'educació?
Sí, de fet ho fem per això, no? O sigui, nosaltres ho volem fer perquè pensem que té molt, molt valor pedagògic. I clar, és veritat que dins d'aquest sac de la vocació, doncs el departament ens va colant gols i aquest és una de les coses que passen. Fa molts anys que està passant això i fins ara ho fèiem doncs, perquè pensem que és molt important fer. Tenim alumnes amb moltes realitats, alumnes que potser no sortiran mai, no faran unes colònies, no aniran a dormir fora perquè tenen realitats molt complicades i pensem que això realment els ajuda i volem fer-ho. Som els primers que ens dol deixar de fer sortides i colònies. Per tant, sí, ho fem perquè volem, per vocació, però ha arribat un punt que diem fins aquí, perquè veiem que el departament no ens valora, que ens infravalora, i aquesta és una de les mesures que ens serveix per dir prou, escolteu-nos, volem canvis reals perquè volem millorar l'educació del nostre país.
Des del departament us han donat alguna resposta a la possibilitat que se us compensi d'alguna manera aquestes sortides, aquestes colònies, aquestes excursions, o no en teniu resposta concreta?
No, de moment no. De fet, la proposta que va sortir del departament l'altre dia no es contemplava aquest punt i per això pensem que és important anar mobilitzant aquesta iniciativa. Volem que es faci com una mica una bola de neu que arribi a tota Catalunya, no només al Maresme, perquè s'inclogui com a punt també per la millora de l'educació, entre d'altres. No? Hi ha punts molt més importants com són garantir l'educació inclusiva a partir de baixar ràtios, tenir molt més recursos a les aules, però aquesta és també un dels elements que volem millorar també.
Fins ara hi ha una desena d'escoles, gairebé totes del Maresme, també alguns de la Selva, que s'hi han adherit, una altra de Lleida. Exactament, l'amenaça, entre cometes, que és que heu decidit que no fareu colònies, no fareu excursions, si no se us compensa d'alguna manera.
Exacte, és a dir, com que ara mateix ja tenim totes les sortides tancades, les famílies ja han pagat, doncs aquest curs no entra en aplicació. La idea és reunir tots aquests centres, ara ja arribem a ser 15 centres i tenir-ne més de tota Catalunya, i a partir del curs vinent no farem sortides i no farem colònies, llevat que el departament doncs, millori realment i ens doni totes les demandes que volem.
I espero que hi hagi més centres que s'hi adhereixin.
Sí, ara ja estem rebent peticions i s'han d'anar gestionant perquè sí, és una iniciativa que ja s'havia fet fa molts anys, alguns docents que porten molt temps al sector ens ho expliquen, però ara ho volem fer doncs, en l'àmbit català i que arribi, o sigui, a tota Catalunya i que arribi i que serveixi com a pressió també perquè és una manera que toques altres sectors, per tant, ens escolten, no? És més fàcil que ens escoltin i per visibilitzar també que la gent, la societat sàpiga que no rebem cap tipus de compensació, que hem de gestionar de tot. Assumim, realment, si passa alguna cosa greu, nosaltres assumim la responsabilitat i volem que es visibilitzi aquesta situació.
Jaume, Isabel, Pere, a vegades parlem de les protestes dels professors, dels metges o d'altres sectors, i parlem en coses molt generals que a la gent potser li costa d'entendre, no? Quan dius, no, l'escola inclusiva, si no és algú que està molt en contacte amb el món educatiu, no sap molt bé què vol dir l'escola inclusiva, però aquesta és una petició molt concreta, molt tangible, molt comprensible per qualsevol que tingui una feina i que sàpigui que si fas un horari més llarg del que habitualment fas, si passes una nit fora perquè t'ho demana l'empresa, en aquest cas l'escola, tens una compensació, normalment. Ni que sigui en dies de festa, si no t'ho volen pagar econòmicament. Però, clar, si no t'ho paguen, és normal que hi hagi aquesta protesta.
Jo penso que, com ha dit aquesta mestra, és una cosa que ells fan per vocació, perquè evidentment hem sabut que cobren poquíssim, si és que cobren, i per tant és una càrrega de feina amb la responsabilitat de que no es facin mal als nens. Evidentment, quan els teus fills se'n van de colònies no s'han de fer mal, no t'han de trucar, hi ha hagut un problema, i per tant és una responsabilitat que va molt més enllà de la pura docència. Si ells arriben en aquest extrem de dir que ja no faran més colònies i més sortides per un tema laboral, és que el nivell de com es diu vulgarment, estan tan cremats que arriben a aquest punt. I en aquest sentit, crec que hem vist últimament no només les seves peticions, sinó que hem vist amb altres col·lectius de l'administració, com els Mossos d'Esquadra, i aquí no es tracta de dir quin col·lectiu va parlar amb els altres, eh? Però hem vist que un col·lectiu com els Mossos no només ha tingut un increment salarial de 4.000 euros per any i una reducció de la jornada laboral, sinó una cosa que es va dir als mestres que no era possible, que és que no es podien tenir millores salarials sense pressupostos, que en el cas dels Mossos sí que han tingut, no? I quan ens omplim la boca durant moltes dècades parlant de les 3 M's, no? Mestres, metges i Mossos d'Esquadra, que són els pilars de l'administració i de l'estat del benestar, doncs un d'ells tan important com és la docència, estan així, que arribin amb una petició com aquesta, que evidentment fa mal al departament, però causa un gran, diguem, inconvenient a les famílies, perquè, com ha dit, molts nens no poden anar de fora de Barcelona o de les grans ciutats habitualment com altres nens sí que hi poden anar, no? Per tant, que arriben a aquest punt és que demostra que estan desesperats a l'hora de buscar elements de pressió al departament.
Sí, a veure, per mi és una gran sorpresa i segurament ja he de fer mea culpa perquè no era conscient d'una cosa que em semblaria, diguem, ja prepolítica, per dir-ho d'alguna manera, que és que, òbviament, si fas jornades fora de casa, doncs has de tenir una compensació. I ni se'm passava pel cap que això no era així. Per tant, des d'aquest punt de vista, tot i que ja dic que és mea culpa, perquè potser jo ja hauria de saber, doncs des d'aquest punt de vista, la visibilització d'una cosa increïble, doncs ja s'està aconseguint, no? Amb la reivindicació, que a més jo crec que han mostrat el seny suficient com perquè no sigui immediata, per no perjudicar els alumnes, però alhora posar sobre la taula una qüestió que jo crec que no té cap debat possible de que, com tot treballador, quan fa hores fora de casa, doncs, i dies fora de casa, i a més amb gran responsabilitat, doncs se l'ha de compensar. Punt, no? I per tant això és prepolític en un sentit de que a partir d'aquí debatem altres coses, però a partir d'haver resolt una cosa que a mi em genera estupefacció saber que funcionava així, ho he descobert gràcies a aquesta mobilització.
Jo crec que és, aquesta situació és fruit d'aquesta subcontractació que hem fet de l'educació en les escoles i en els mestres, que ja ens semblava que era gratis, no? O sigui, que tot el que fan els mestres doncs, ja està inclòs en el preu que paguem, amb els impostos o amb les quotes en el cas de concertada. I no és així, no? O sigui, estem aquí intentant equiparar que aquesta feina que fan els mestres durant les colònies és, no, és equivalent a la que pot fer qualsevol altre professional quan passa nit fora de casa, quan allarga la seva jornada laboral o altres coses. Però és que en aquest cas la responsabilitat és doble, perquè si nosaltres anem i passem la nit fora de casa perquè tenim una feina a on sigui, no, estem a càrrec de nosaltres, per entendre'ns, i del bon resultat de la nostra feina, però és que el bon resultat de la seva feina és la cura dels nostres infants. I pensem que això és gratis, o sigui, que ja està inclòs en el preu. De manera que, efectivament, em sembla que és una reivindicació desconcertant, precisament perquè la donem per descomptada de que aquesta feina ha de tenir la seva retribució. I en el moment en què et diuen que, efectivament, no té la seva retribució, ara anava la mestra explicant què és el que fan, i a mi m'ha cridat l'atenció, diu, gestionem medicacions.
Clar.
O sigui, no és que es posin al llit a l'hora i que no xerrin amb el de la llitera de dalt. No, no, és que gestionen medicacions.
I si són petits, igual has de canviar bolquers, d'allò. Si són adolescents, has de vigilar que no se't colin segons quines habitacions.
Quan estàs veient el relat és sencer i dius, ostres, és que això no és una feina d'un mestre. O sigui, això és una feina d'una mainadera. Sigui l'edat que tingui, l'edat que tingui,
24 hores al dia, més
tingui l'edat que tingui la criatura, no? I nosaltres donem per fet que, com que ja van a escola, doncs això està inclòs. Doncs no.
Clàudia Cebrián, professora de l'Institut Lluís Companys de Tordera, al Maresme, no sé si vols afegir alguna cosa més a tot això que estan
comentant. Sí, bueno, en aquesta línia parlàvem d'això, no?, que anem de colònies, però, per exemple, les nits, no? Jo en aquest cas soc de secundària, les nits s'han de controlar molt, perquè estàs amb adolescents, has estat tota la nit vetllant perquè no passi res, no s'escapin, no. Bueno, són adolescents, fan de les seves, és normal, no? I també pateixes. Tenim casos d'al·lèrgies, has d'estar controlant, que això no porti fruits secs, que no sé què, i poden passar coses greus, i és un patiment. En algun moment jo m'he trobat la situació d'un alumne que, ostres, just ha menjat una cosa que portava fruits secs, què fem? Tot ràpid. I és un patiment. I nosaltres ho fem perquè ens agrada, perquè pensem que pot anar molt bé pels alumnes, però volem que això es valori.
I encara deus sentir algun comentari de, oh, no us queixeu, si a més estàs 4 dies a Roma, no? Estàs 4 dies a Roma, sí, ja, però a Roma no estic precisament de turisme perquè em vaig de barallar amb els 50, 60 o els que portis a càrrec.
Sí, sí. I que són adolescents i fan una mica de tot, ja ho sabem, ja ens ho podem imaginar. Sí.
Clàudia Cebrián, moltes gràcies per explicar-nos-ho al Catalunya Migdia. Bona tarda.
A vosaltres, gràcies.
Doncs insisteixo, nosaltres teníem 10 centres, ara ella ja ens ha dit que són 15, i em fa l'efecte que això, a mesura que vagi corrent entre els centres educatius, anirà creixent.
I una cosa més que fan, que jo ja m'he queixat a la meva escola, que no cal que facin tant, que és que no paren d'enviar fotografies perquè els pares estiguin contents de que els nens estan vius, i sempre els dic, no cal que m'envieu tantes fotografies. Si hi ha algun problema ja m'avisareu, però jo dono per fet que estan perfectament les nenes.
Però ja sabem com són els grups de pares. Sí, si no hi haguessin fotografies, hi hauria algú que... Ja han arribat? No estan bé?
Bueno,
doncs, fan molt que no envieu una foto.
Doncs s'ha d'educar els nens i s'ha d'educar els pares.
A vegades és un pitjor els pares. Que aconsegueix que els pares estiguin d'acord amb això, no els mestres.
Exacte.
Bé, en tot cas, el dia a dia dels professors, dels mestres, a vegades ens quedem, insisteixo, en aquestes grans reivindicacions, que són més intangibles, potser, per la gran majoria de la societat, i en canvi aquestes que són potser més petites, però en canvi molt més entenedores, doncs segurament ens fan ser conscients d'un problema, com deia el Pere, que no en som del tot conscients, sinó que tenim els fills a l'escola i encara són petits, i veus que efectivament l'esforç dels professors quan també tenen aquest horari allargat fora de l'horari lectiu. Pere Rossinyol, Isabel García Pagant, Jaume Clotet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres. Bona tarda.
Ho deixem aquí. D'aquí 45 segons arriba la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.